Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995. I com vosaltres sabeu, aquesta temporada seguim fent en podcast des de vilaweb.cat. Cada divendres podeu escoltar el podcast i durant tota la setmana i tant de temps com vulgueu, evidentment. I també a través de més de 140 emissores de ràdio de tot el país, bàsicament les que pertanyen a la xarxa, però moltes més, per exemple, en el cas del nostre convidat d'avui, els amics d'Ona Mediterrània a Mallorca, ho dic perquè ell és mallorquí, el Miquel Ballester. Benvingut, Miquel.
Hola, benvingut.
El Miquel, després parlarem amb ell, és un dels cofundadors de l'empresa Fairphone, que és aquest telèfon just que tant ha donat de parlar aquesta setmana del mobile, del qual ve el Joan Jofre mort. He de dir que l'estem gravant el programa encara amb el mobile en marxa. El Joan, de fet, ha entrat amb l'etiqueta penjada del coll i amb els peus destrossats. Li hem donat un massatge, contratable. En fi, després es ressarcirà a parlar-nos en la seva secció i, com sempre, el Martí Crespo també. Què tal, Martí?
Bon dia.
Que alguns l'haureu vist, per cert, explicant Gibraltar, que és un dels seus, uh-huh, en el programa del Miquel Calçada sobre Gibraltar. Ja que
jo no sabia qui vivia Gibraltar.
No, un dia hem d'explicar que el Martí té un gran...
Té cops amagats
respecte al Gibraltar. En fi, no parlarem de Gibraltar ni de peus, sinó que parlarem del Fairphone, i això serà després de les musiquetes i la introducció.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com tots sabeu, esta setmana Barcelona ha estat invadida pels mobileros. 80.000 persones, crec que deien.
70.000.
No sé quantes, ja. En fi, una barbaritat. Que s'han
99% d'ells xinesos.
Que s'han vist per tot arreu.
No tants.
Xinesos, coreans, asiàtics.
De tot n'hi havia en aquest cas.
Molts homes, més homes que dones.
Sí, encara.
I la fira s'ha d'anar a parlar de mil coses. Hem tingut... convidats perillosos com el Zuckerberg, que espera que no hagi de fer cap malifeta. Hem tingut presentacions de tot tipus, però una de les que ha cridat l'atenció és exactament el Fairphone, i d'això em sembla que ens parla el Martí en el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs cada any algunes ONGs aprofiten l'atenció mediàtica del Mobile World Congress de Barcelona per denunciar la implicació de la indústria de la telefonia mòbil en l'origen de conflictes armats a l'Àfrica per l'explotació de certs minerals, és el cas del coltan, per exemple, o en les dures condicions laborals d'empreses subcontractades pel sector a l'Àsia, principalment. Fa 4 anys, per exemple, es va activar als Països Baixos una d'aquestes campanyes de conscienciació, però ben aviat va optar per una via tan inexplorada com innovadora, deixar de manifestar-se fora del mobile i entrar-hi per mirar de construir un Fairphone, un mòbil intel·ligent de característiques estàndard, en podríem dir, i sobretot que fos just. Per aconseguir-ho, hi havien de confluir 5 grans valors: unes bones condicions laborals en la fabricació, l'absència de materials conflictius, un cicle de vida net, una tecnologia oberta i lliure i molta transparència. L'any passat, ja constituïda com a empresa social, Fairphone es va imposar l'objectiu de materialitzar aquest mòbil just, i gràcies a l'acord amb una companyia xinesa n'ha acabat fabricant i venut les primeres 25.000 unitats al mercat europeu, em sembla que eren per 325 euros cada un. En tot el procés, la comunitat de compradors ha estat essencial també, perquè es van pagar tots per avançat i va contribuir també a definir-ne el disseny exterior final. I sembla que l'aposta ha tingut molt d'èxit. Ara mateix hi ha més de 30.000 potencials compradors en llista d'espera per la segona edició del telèfon, que hauria d'aparèixer al llarg de l'any.
Mm-hmm. La web és fairphone.com, Fire amb F primer i phone amb PH. Mm-hmm. Sí. De tota manera, ja saben els oients que a la web de l'Internauta hi trobaran tot. A més, posarem un vídeo un poc per veure les característiques. Però bé, en aquest cas el Miquel en té un sobre la taula i és, a part de que el seu té colors així una mica cridaners, però això ja té que veure amb la funda i amb
el
gust, diguem,
el meu toque.
El Miquel, però evidentment sembla un telèfon absolutament normal. La característica específica que té és la, diguem així, la idea, no?, que n'hi ha al darrere.
Mm-hmm. Exacte. Per nosaltres el telèfon en si és el fil conductor de tot el que volem fer. I com Martí ha posat molt bé a la seva introducció, hi ha una visió, hi ha un, diguem, un fet, no? El fet és el primer mòbil que ens acosta un poquet a la visió, diguem. Mm-hmm. Van començar, sí, 4 anys enrere, 3 anys, 4 anys, com tu molt bé has dit, hi ha un màxim de coses que pots fer quan ets una campanya de conscienciació. Pots fer que la gent s'emprenyi, com dèiem a Mallorca, per certes coses que passen darrere de com se fabrica tot el que ens volta, però en particular l'electrònica. Però quan la gent està enfadada i no té cap sortida o cap algo que poden fer, és un munt d'energia perduda. Per això vam començar a fer el nostre mòbil, que no és perfecte, que no vol ser un competidor dels grossos, sinó vol ser un projecte dins la indústria per crear aquesta tensió un poc i per dur la conversa una passa més enllà, perquè fa més de 20 anys que tenim programes socials que intenten fer millors condicions laborals a Xina, per exemple, o altres països asiàtics, però és un problema sistèmic i el que nosaltres volem canviar és el sistema.
Per entendre, si situar-nos algú que no ha sentit parlar ni res, insistís, www.firephone.com, poden trobar molta informació. Això és un telèfon normal, és a dir...
Sí.
Jo podria comprar-me'l fins i tot sense creure, sense compartir les idees, sinó perquè és un telèfon normal, no? Mm-hmm. És un telèfon amb les característiques d'un smartphone habitual avui en dia, pantalla tàctil, que hi pots instal·lar programes... Mm-hmm. Com, en aquest sentit es pot considerar un telèfon completament normal amb Android, és un mm-hmm. Android... Okay. I per tant, per a l'usuari no és cap sacrifici, diguem, usar un telèfon d'aquest estil, sinó que és una opció.
És una opció, exacte. Sí, sí. Això ha sigut una estratègia completament triada, vull dir, érem una empresa ara d'ençà de gener 2013, petita. Vam començar 2 persones, ara som 22, sense fons ni dobbers, un poquet d'inversió. Vull dir, no pots reinventar la roda, no pots dir, val, ara faré un mòbil completament nou i es veurà pel fora i pel dins que és un Fairphone. I... No, vull dir, no tens els recursos per fer això. Per tant, has de, per començar, parteixes amb un disseny que existeix ja, fas canvis. Nosaltres vam estar en el desenvolupament del hardware, diguem, vull dir, vam preparar per al mercat de quan es havia de llançar, diguem, però també projectes com Martí ha explicat, tota la problemàtica del coltan, que és en realitat el coltan és la pedra, diguem, el tantalum, tantali és el metall que s'extreu, molt de casos ve de l'est del Congo. Nosaltres el que hem fet és unir-nos a una iniciativa que es diu Solutions for Hope, Solucions per l'Esperança, diguem, en català, que és un conglomerat d'altres empreses, fundicions, una empresa molt grossa de
conductors,
gràcies. Que el que fa aquesta organització és posar juntar totes aquestes empreses de la cadena de subministre, en aquest cas del tantali, i seguir comprant el tantali d'una mina molt específica de l'est de Congo, que és, no hi ha conflicte. No hi ha conflicte perquè gràcies a les Nacions Unides, que també estan dins el programa, això és possible. Perquè el que vàrem veure també, el que passava és que per culpa de la problemàtica de l'est del Congo, el que passava és que moltes empreses se n'anaven del Congo, que crea un problema encara major, perquè no és només... El Congo és una problemàtica molt, molt complicada, vull dir, hi ha moltes milícies, molts grups armats que lluiten contra uns dels altres. Això per jo no és lo important és les víctimes, no? Gent normal, com nosaltres, que volen anar a fer feina cada dia, volen anar a la mina a extreure coltan i no ho poden fer d'una manera lliure. Han de pagar taxes en aquests grups, bueno, tota aquesta història, violacions, més de 5 milions de morts d'ençà del 2007.
Precisament no fa gaires dies a TV3 van passar
Diamants de Sang,
aquella pel·lícula, sí, que diguem, sí, no és el mateix, però pots fer-te una idea del que està passant.
I el que ha passat també un poc, no som un expert, però la llei, la nova llei que hi ha als Estats Units, que va un poc en contra dels minerals de conflicte, no? Diu que les empreses més grosses han de investigar les seves cadenes de subministre i saber si hi ha aquests materials dins dels seus productes. Clar, el més fàcil és... Te'n vas a Austràlia, vull dir, també pots agafar atemptari a Austràlia. I això no és per ser les marques que nosaltres coneixem, sinó conglomerats d'empreses gigantesques que estan més endins de la cadena de valor. No són la cara que nosaltres veiem, no són les marques que estan en els nostres mòbils. Aquest petit projecte, Solutions for Hope, el que fa és seguir en el Congo, perquè és important que el flux econòmic segueixi, però assegurar aquestes mines perquè la gent pugui fer feina d'una manera lliure. I aquest, perdona, ja, només lo darrer, hi ha un capacitor, en anglès, no sé com es diu, un condensador, crec que es diu, que té aquest mineral, té tantàlio, està fet per AVX, que és una empresa molt grossa, i ha fet aquests capacitor per al nostre mòbil i està dins del nostre mòbil. Vull dir, també és una forma de connectar l'usuari una altra volta en el principi de la cadena de subministre. Vull dir, hi ha pedres, hi ha metalls dins del teu mòbil, i per aquest petit projecte sabem exactament d'on ve i en quines condicions ha estat.
Sí, per tant, diríem que la raó bàsica per la qual una persona pot triar un Fairphone, tenint en compte que és comparable en qualitat i en prestacions a qualsevol altre mòbil, és per estar segur de que no està contribuint a una situació de violència, de guerra, d'explotació salvatge, etcètera, que per això també el FAIR suposa que té a veure amb això, no?
A mi m'agrada posar-ho d'una altra forma, perquè hi ha més de 30 metalls diferents a un mòbil. Uh-huh. Vull dir, no vol dir que tot sigui... O sigui, el que es consideren materials de conflicte són l'estany, que també estem en un projecte, el tantali... no me'n surt en català. N'hi ha tres... però hi ha 30 metalls, vull dir, i això també és un poc la gràcia dels materials de conflicte. Els materials de conflicte estan etiquetats, diguem, perquè estan cercant el Congo, no? Diguem, a l'est del Congo. Això està catalogat com aquesta zona, no?, de conflicte. Però què passa a les mines a Latinoamèrica, per exemple? També hi ha moltes coses a comptar, també hi ha molt de problemes. I això no, ni siquiera cau dins la nova legislació estadounidense. Per tant, a mi m'agrada veure Fairphone com una alternativa per persones que volen posar dobbers en aquest tipus de projectes, diguem. Com ja he dit, no és un mòbil perfecte. Vull dir, jo tampoc sé d'on tots els metalls que estan dins el mòbil d'on venen. Sabem molts, però no tots. Però ho prenen com un... Pasito a pasito, no?, que diuen.
Uh-huh. Uh-huh. De fet, una de les funcions, o com a mínim l'estiu passat, us vau passar uns bons dies obrint el mòbil i investigant, sí, bueno, tots els components que hi ha, no?
Bueno, realment. Bueno, això ho hem fet més de... Abans de ser una empresa, la forma que teníem de conscienciar la gent eren workshops, tallers, no?, on la gent podia obrir els mòbils i entendre què era això del coltan, no? Que la gent li deia, bueno, pues el coltan o el tantali està en aquesta peça d'aquí, o què és això de, jo què sé, oh, dins el meu mòbil. Bueno, hi ha oh dins el teu mòbil, però en tan petita quantitat que no és valuós ni siquiera el reciclar-lo, diguem.
I l'hora on estan els contactes?
Sí, sí, normalment els contactes i el microchip, també. O sigui, normalment a un lloc on és crucial que funcioni molt bé durant molt de temps, diguem. I és molt interessant de veure com la gent se fica dins la història perquè tenen una cosa en les seves mans que estan desmuntant, diguem. I això va ser una època bastant divertida de fer fons, sí.
Però clar, allà descobriu això, el plàstic, també el tema dels plàstics, així, els PVCs, etcètera, etcètera. Vull dir,
sí.
Realment sí, hi ha moltes coses a pensar, o que fa pensar un mòbil, no? Tens a la mà i no t'imagines tot el que hi ha implicat.
El mòbil aquest no hi ha PVC. Per mi el més important no és que no hi hagi PVC, sinó per què no hi ha d'haver PVC i que la gent entengui que és lo dolent del PVC, que no és el PVC en si, sinó altres components que estan dins del PVC. Això és el que intentam.
Explica això del PVC.
Bueno, el PVC du unes coses que es diuen plastifiers en anglès, que és el que fa que el PVC sigui més...
Flexible.
Sí, no? Més fluix, diguem, perquè si no el PVC seria com les tuberies, no? Que és un plàstic molt fort, molt rígid. Per lo vist aquest... plastifiers, no? Plastificants, crec que es diu en català, són substàncies que també es desfan del plàstic en si. Al llarg del temps, aquests plastifiers venen damunt la teva pell, damunt el teu menjar, qualsevol cosa que toques. Hi ha estudis que són cancerígens i tal. Tampoc som un expert, però...
Va. Diguem, en aquest sentit heu evitat posar el PVC.
Sí.
N'hi ha una cosa que crida l'atenció, o ho he entès malament, és a dir, on fabriqueu aquest...
A Xina.
Chongqing,
es diu, la ciutat.
Perquè, clar, a la Xina precisament n'hi ha un dels grans problemes, no? Que és les condicions de treball que heu fet. Heu pactat amb una empresa que treballa en condicions decents? Com ho heu fet, això?
Quan vàrem... O sigui, el que intentem fer a Xina és el mateix que al Congo, no? No córrer i anar a un altre lloc i oblidar-nos i fabricar a Holanda i punt. El que volem intentar és entendre per què aquests problemes passen i com funciona això, no? Que és això de que la gent fa moltes hores de feina, per què cobren tan poc? Vull dir, el que volem és ficar-nos dins el sistema i entendre per què, primer. Quan vàrem estar cercant socis, no? per fabricar, vàrem visitar moltes fàbriques, crec que més de 10. El que cercàvem nosaltres no era un checklist, no? No era una llista que diguem, ah, tens això? Sí, vale, quantes hores? Tal. Perquè no hi creiem en els checklists, perquè això és el que hem tingut ara 20 anys i no ha arreglat res, perquè tu pots fer un check, no? I quan te'n vas de darrere una altra cosa passa. El que volíem era trobar un soci que tingués valors de transparència, per exemple, no? Que no estigués assustat d'ensenyar quines eren les seves pràctiques, per exemple. I com tot l'altre, sabíem que no anava a ser perfecte, però el que volíem era ser molt transparents amb això i emplear la fabricació del nostre mòbil com el fil conductor de la història, no? Vull dir, quan mossem a la taula amb Changhong, que és aquesta empresa, i mos posam a parlar sobre el fons de benestar del treballador, que és una cosa que estem construint, venen coses molt interessants per a nosaltres. És interessant també les nostres converses amb ONGs, perquè nosaltres li podem donar la perspectiva del negoci, no? Diguem, lo que està a les taules de negociacions que normalment no ve a fora. I això és un trajecte, diguem, més informal en moltes NGOs que ens estem en contacte. Però en les condicions de treball, per exemple, el que vàrem fer, crec que vàrem publicar agost o setembre, està al nostre blog Vam fer el que es diu en anglès un social assessment, no? Vull dir, tu fas un estudi amb una organització experta en matèria laboral a Xina, vull dir, amb una organització a Xina. Aquesta organització s'anomena Taos Network. El que vam fer és un estudi per saber quines eren les condicions, perquè fins que no entres en una relació de negocis no pots fer això, no pots anar a una empresa i dir, ah, mira, ara vendré amb tres nois, no?, i mirarem com funciona aquí tot. És a l'inrevés, has d'entrar primer.
A més, perdona, amb una empresa xinesa, quan tu vas i li dius és que anem a fer 25.000 telèfons, riuen molt.
Bueno,
perquè són pocs.
Clar, diu, bueno, els hi farem d'aquí una estona i passin a la recollida d'aquí una hora. Perquè si no tenen aquestes nocions o aquestes conductes ja a dins seu, no t'ho canviaran per 25.000 telèfons.
Exacte. El que nosaltres intentem és fer-ho... Vull dir, la indústria del mòbil és... Tot és escala, no? Quan més mòbils, millor. Nosaltres el que intentem és ser interessants pels nostres socis d'una altra forma. I, per exemple, en el cas de Shang Hong, era un exercici increïblement bo per obrir-se mercats a altres puestos, a altres llocs, a Europa, per exemple. Vull dir, no sempre, o sigui, jugues el joc de fair i ho volem fer millor, però també arribes fins allà on pots arribar, vull dir, al final per ells també és un negoci. I els hi has d'oferir altres coses, diguem, que els ajuden a convencer-los. Per ells també, per exemple, fer aquest social assessment era una forma de millorar els seus sistemes de direcció, per exemple. Si un treballador ha de fer més hores de feina, no és només perquè té un cacique dient tu has de fer més hores de feina, és perquè l'empresa no funciona bé, és perquè l'empresa no té la planificació que toca tenir. Tots són persones, i tothom vol anar a casa seva a veure la tele, i vull dir, si hi ha hores de més, normalment hi ha un problema molt més intrínsec en la forma de negoci, en els sistemes interns de l'empresa, més que una qüestió només de doblers o de produir més, diguem. I tot això és el que hem estudiat amb el nostre social assessment. Una altra cosa que crec que és bastant diferent, diguem, és aquest fons, no?, que hem creat. El que hem fet és que 2,5 euros del que han pagat les persones del Fairphone s'ha posat dins un fons, i ara l'empresa en la que fabricam, Shang Hong, ha posat la mateixa quantitat de doblers. Aquest fons, lo interessant no és els doblers, que ja és interessant en si, sinó el que estem intentant crear dins l'empresa és una estructura democràtica, entre cometes, perquè els treballadors puguin decidir per ells mateixos què fer amb aquest doblers. Això ha estat l'única forma que hem tingut nosaltres de poder tenir un impacte damunt tota la gent de la fàbrica, no només la gent del nostre projecte. Vull dir, hi ha una gent que està fent feina per el nostre mòbil, hi ha també gent que està fent feina per altres mòbils. Nosaltres volíem tenir un impacte a tota l'empresa, no volíem crear envelles o coses rares enmig dels treballadors de la pròpia empresa. Però això han creat aquest fons, i aquest fons beneficiarà a tots els treballadors, diguem.
Per tant, diguem, el que vosaltres esteu és qüestionant
el model.
Efectivament. A dir, escolta, això és, perquè si això ho feu vosaltres, ho podia fer Apple, ho podia fer qui fos, no? Vull dir,
sí,
o sigui, en compte de 25.000 milions, no? Podria ser.
Jo el que sempre dic és que, vull dir, pobre Apple i pobre Samsung, que tenen aquesta imatge, no? Vull dir, els medis de comunicació també l'emprenen amb Apple i Samsung, i no són els més dolents de la pel·lícula, t'he de dir. Una altra vegada, les grans empreses o les grans marques és el que el consumidor veu, no? El que està damunt del teu mòbil, però en realitat en el teu mòbil hi ha més de 200 o 300 empreses que estan implicades per fer components, per fer parts del mòbil. Vull dir, n'hi ha una que ho posa tot junt, però aquesta una que ho posa tot junt a vegades no és també no la marca que tu estàs comprant el mòbil. Vull dir, el que jo sempre dic és que estem en aquest món per fer coses distintes. Vull dir, les grans empreses de mòbils estan en aquest món per fer mòbils perfectes, fantàstics, i que tothom s'enamora i que tothom en vol comprar milions i milions, perfecte, això no és el que nosaltres fem. Nosaltres aquí, com Martí molt bé ha explicat, som com un tipus de ONG que ha decidit anar a fer el seu mòbil per tenir l'excusa i seure a les mateixes taules que Apple i Samsung seuen també. Per seure una taula amb operadors d'Europa, per exemple. Per seure una taula amb experts sobre mineria a la Unió Europea. Si no fóssim un productor, no seuríem en aquestes taules. Uh-huh. I aquesta és la forma que nosaltres podem tenir impacte.
Uh-huh. Quants telèfons dius que heu posat ja en marxa?
Hem venut 25.000. Uh-huh. I aquest any estem preparant ara la segona tirada, diguem.
Que serà de quants, ja ho sabeu?
Serà també el mateix, més o manco.
Home, a la web ja en teniu 36.000 demanats.
Sí, bueno, però això són persones que s'apunten a una llista de correu, clar, que està molt bé, no? Perquè nosaltres també podem dir altres empreses implicades, dir, veus, hi ha gent que vol això. Podem venir aquí al Congrés del Mòbil i podem venir amb... Vull dir, el nostre stand al Congrés de Mòbils és, primer de tot, un tribut en els nostres inversors, no? Que són tota la gent que va posar dobles a la campanya de crowdfunding. I per això han posat les seves fotografies, no sé si l'heu vist, però tenim un mur molt gros ple de fotografies de gent que ens ha enviat perquè volien estar al mur.
És que esteu al pavelló número 8.
Estem al pavelló número 8.
S'ha de passar per l'1, 8, el 2, 1, el 3,
sí,
el
8-1, que és un poc raro. Perquè,
quan ja estàs al 7, sí, ja no pots més.
Ja ho sé. Però tenim un estat molt, molt guapo, així que hauries de venir.
Això és l'Internauta, aquesta setmana parlant amb Miquel Ballester, un dels cofundadors del Firefox.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
M'agraden els dilluns.
M'agrada anar a l'escola.
M'agrada la Masia.
Descobrir i estimar el meu poble.
Aprendre a fer-me gran.
Que em coneguen.
Sentir-me com a casa.
Ens agrada ser mestres. Ens agrada l'escola La Masia. 45 anys fent escola. 45 anys fent país. Visita la nostra web, lamasia.org.
Borges.cat, desigual.cat, nostrum.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Danone.cat, Deutschebank.cat, Microsoft.cat.
Els de fora també. Registra't al teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Va, Joan, desperta de la passejada pel mobile. Que fas una cara setmana, de mort.
Aquesta setmana, en lloc de resoldre coses, li complicarem la vida a la gent.
Està bé, això. Vinga, va. Fem-ho més difícil.
No, fem-ho més difícil no. Els hi posarem reptes. Perquè hi ha hagut algunes setmanes que hem parlat d'això de que el Windows XP es moria.
Ah, sí.
I una de les alternatives que vaig dir és que el que podia fer la gent és passar-se a Linux. Uh-huh. I avui volem explicar què és això del Linux, com funciona i per on podeu anar. Obro parèntesi. Quan vam explicar el del Windows XP, una de les recomanacions era passar-se al Windows 7 i donava un link en l'escrit que el podien comprar a Amazon per uns 100 euros aproximadament. Al cap d'una setmana va passar a 150.
I aquest... van notar-ho
per la demanda, no?
Va pujar la demanda i aquesta setmana no sé què ha passat, però està a 73 o 74 euros el Windows 7, o sigui, és com el peix, depèn del dia va pujant o va baixant de preu.
Tracte de triar.
Bé, escolta, què és el Linux? Comencem pel començament. Què és el Linux? És un sistema operatiu, i un sistema operatiu és allò que fa funcionar un ordinador, el que el posa en marxa, el que fa que a la pantalla surti alguna cosa, el que fa funcionar els discos durs, el que connecta el teclat, és a dir, que quan tu li dones amb una tecla, a vegades et surt, a vegades no sempre, et surt a la pantalla la lletra A quan tu pitxes la tecla. És un sistema operatiu, a més, de codi lliure i obert. Això vol dir que tu tens l'opció, com a persona, de veure com ha estat fet aquell software i el pots utilitzar sense, a més és gratuït, sense pagar res per aquell codi. I el pots modificar tant com vulguis.
Si en saps, perquè això me'l dones a mi i escolta'm, diguem que...
Ells et donen perquè tu facis el que vulguis. Llavors tu n'has d'aprendre.
D'acord. A mi se'm posen els ulls quadrats i prou.
Bé, ja no és una cosa nova. És a dir, el Linux que el va fer el senyor Linus, per això d'aquí ve el Linux, Torvalds, va començar el 91. O sigui, portem ja un grapat d'anys, 23. Encara no, perquè el primer mail que ell va escriure dient que s'hi posàvem allò era el 25 d'agost i va sortir la versió 0.01, és a dir, allò, una cosa enganxada amb pinces, al setembre. Amb el temps hi ha hagut molta gent que s'hi ha afegit, hi ha hagut moltes empreses que hi han posat diners. Encara que no se sàpiga, IBM, per exemple, posa molts diners en Linux. Els senyors d'Oracle hi posen també molts diners a dins. Hi ha empreses que ajuden a que el Linux vagi fent coses, perquè hi ha grups de gent treballant amb trossets. Trossets vol dir el qui se'n encarrega de les comunicacions, el qui se'n encarrega dels xifrats. Hi ha grups que entre tots després posen la feina en conjunt i surt el que se n'anomenen distribucions, que és una paraula important dins de Linux. Una distribució no és res més que el que han decidit un grup de gent o una empresa posar en el seu Linux, els programes que han decidit posar. No totes les distribucions són iguals, perquè uns, per exemple, poden ser distribucions enfocades a l'usuari de casa. Llavors et posaran una distribució que sigui molt amable, que tingui una pantalla molt maca, que funcioni amb grafiquets, com el Windows.
Grafiquets, has dit?
Sí.
Grafiquets.
Allò que et surten...
O sigui, tu eres d'aquells que preferia la pantalla verda en lletres grogues.
I la segueixo preferint.
I que no tinga grafiquets. Vale, molt bé.
Perquè hi ha altres distribucions que estan pensades per servidors.
Resadir.
I aquestes de servidors, clar, ja no li posen grafiquets, sinó, com que allò és un ordinador que normalment estarà en un racó amagat, que no tindrà ni pantalla ni teclat, segurament, ja no li posen grafiquets. Allò va amb una pantalla de terminal, tu et connectes allà i li poses
I
ordres.
Vinga, i fot-li. Molt bé.
I intentes recordar-te de totes les lletres que li has de posar.
Ho recordo de fa molts anys i preferiria no tornar a passar-hi.
Bé, dins de les distribucions, les més conegudes, molt, molt, molt conegudes, són Debian, són Red Hat, són... Darrerament, ara estic parlant de la prehistòria, més recentment Ubuntu i SUSE. SUSE ha passat per moltes històries i ara es diuen OpenSUSE perquè hi ha dos SUSEs, ho van comprar els senyors de Nobel, bueno, és una història molt llarga. Què ha passat? Que Linux comença a arribar al mercat i a l'usuari. Ha sortit el que se'n diuen distribucions live. És a dir, tu pots anar amb una distribució de Linux i baixar-te el contingut que després cremaràs amb un CD o un DVD, o que el demanaràs per correu perquè te l'enviïn, i aquest CD, quan tu el posis en el teu ordinador, arrencarà amb Linux sense tocar-te per res el teu disc dur. I el podràs provar.
És un sistema operatiu extern.
Extern. Tu pots provar-lo, tu pots fer el que vulguis, tu pots remenar-lo, pots dir, això m'agrada. Tu agafes el d'Ubuntu, te'l baixes, poses l'Ubuntu en el teu CD o DVD.
És que tens n'hi ha ben abans.
Sí, i alguns ja no tenen ni CDs ni DVDs. Bueno, o amb un USB, que també ho pots posar amb un USB, arranques i te n'oblides de l'ordinador que tenies, tens un ordinador completament nou. El proves i si després t'agrada, i això és el que ha facilitat que ara n'hi hagin més, si t'agrada, doncs el poses en marxa. En l'article que fem cada setmana hi ha una sèrie de links perquè us podeu baixar a l'Ubuntu. Us recomano un parell més, que és interessant. Hi ha un que es diu Linux Mint, que a mi m'agrada especialment.
Linux?
Mint de menta.
Sí.
Que a mi m'agrada especialment perquè s'hi sembla molt al Windows. i us pot fer... No és perquè... No m'agrada perquè s'hi sembli.
Quin mal gust que tens.
No, però perquè pot fer la transició d'una cosa... Pot fer la transició d'una cosa que ja estàs acostumada amb una altra sense... Sense patir massa. És a dir, penseu que ara una de les principals queixes que li posen al Windows 8 és que és tan diferent al que la gent estava acostumat del Windows XP o del Windows 7 que la gent no s'acostuma. Llavors amb el Mint la transició serà més fàcil. I n'hi ha una altra que es diu Elementary.
Ah, això m'agradarà a mi, veus?
I t'agradarà per una altra cosa, perquè s'hi sembla bon Mac.
Vaja.
És a dir, si vosaltres teniu un ordinador i us fan enveja els que van amb un Mac pel carrer, li podeu posar l'Elementary i si no s'hi fixa molt, igual no se'n dona compte que allò no és un Mac.
Molt bé, molt bé.
I també té menta pel mig, eh? Com a mínim el nom.
No, l'Elementary no té menta, el Mint té menta.
Elementary.
Elementary d'element, element. Bueno, i si teniu ganes de fer coses per servidors, hi ha un altre que es diu CentOS, que ara l'ha comprat Red Hat, l'ha absorbit Red Hat, que com a servidor és fantàstic. I, finalment, una darrera recomanació. Hi ha molta gent que es queixa, que diu, oh, és que això del Linux, primer, és molt complicat, i segon, i si no em funciona, què faig? Aneu a on sigui, a Google mateix, i dieu preguntes més freqüents sobre Ubuntu. Us sortirà una web que es diu www.ubuntu.cat. És la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català que us resoldran tots els vostres problemes. Igual que hi ha la d'Ubuntu, hi ha de pràcticament tots els sistemes. Trobareu ajudes en tots els idiomes del món, fins i tot en aquest que parlem nosaltres, que és el català. És a dir, no heu de tenir cap por en que us ajudin. Hi ha molta gent disposada a dedicar-hi hores per donar un cop de mà als qui vulguin començar.
Ubuntu, per cert, em sembla que és una paraula xosa.
No ho sé, Ubuntu el va crear és una empresa anglesa o britànica creada per un sud-africà.
Una paraula important en la cultura xosa perquè és alguna cosa així com que la sabidoria es comparteix o alguna expressió que ara no recorde. La traducció literal.
Parlant d'idiomes, no ho he comentat, però això cau pel seu propi pes. A més del suport en català, els sistemes operatius aquests, o sigui, totes les versions, pràcticament totes les versions de Linux estan en català.
Molt bé.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Miquel Ballester, un dels cofundadors de Firephone.com, aquest telèfon que tenim sobre la taula, que diguem que està fabricat seguint uns estàndards, uns criteris de molt més rigorosos respecte a l'ètica que no els que tenim els telèfons normals. Abans del tall de la mitja part, estaves a punt de comentar alguna cosa, ara se m'era anat del cap?
No, jo consultava això, que ells han estat ara aquests dies al mobile i volia saber quina incidència, o sigui, si noten incidència en la indústria, és a dir, els vostres passos, diguem-ne, cap a l'ètica.
O les operadores.
A les operadores, als fabricants, fins i tot. Vull dir, ja us fan cas o us comencen a mirar?
Comencen a mirar, sí. Comencen a mirar perquè veuen que hi ha demanda, crec.
I també perquè els deixeu en evidència, en certa manera, no?
Bueno, jo no diria que els deixem en evidència. Jo el que diria és que creem un nou model que és diferent del que ells fan. Vull dir, ells estan centralitzats en la tecnologia, no? I això és el que fan. I tot el que ve al voltant de la tecnologia, sí, fa moltes coses bones també, però no és el seu centre. Per nosaltres el centre és els valors socials, vull dir, posar els valors socials damunt la taula i posar-los a totes aquestes converses que tenim amb gent al Barcelona Mobile Congress, també.
Però vosaltres amb les operadores, entre cometes, no hi tracteu. No hi tracteu perquè vosaltres veneu directament el vostre producte.
És curiós, hi tractem molt, les operadores. Vaja. Sí, perquè les operadores, si mires un poc les seves webs, tenen la sostenibilitat molt més al mig que els fabricants, diguem. Són les operadores, és bastant curiós que són les operadores avui, no sé si aquí a Catalunya, però al Manco o altres països, són les operadores avui les que, diguem, certifiquen o donen una una valoració de sostenibilitat en els terminals que venen. Vodafone, per exemple, o Telefònica també, a Anglaterra almenys, no sé si aquí també. I això és una postura bastant curiosa, vull dir, ells sí que posen la sostenibilitat al mig. Per què? No me'n preguntis. El millor és perquè han de trobar un altre foc.
Per
no?
Màrqueting?
Podria ser, també. Però també, jo el que sempre dic és que les grans organitzacions, vull dir, una gran organització és una cosa abstracta, no? Vull dir, és un ente. Però aquest ente està creat per persones. I tu fas feina amb les persones, no fas feina amb aquest ente abstracte, vull dir. I hi ha moltes persones, els grans operadors, que volen canviar moltes coses, també. I són aquestes persones que intentem trobar. I trobam, de fet.
Però vols dir persones dins de l'entramat. O sigui, vol dir, dins d'un Samsung, segur que n'hi ha un nucli de gent que no està conforme amb com estan fent les coses i que li agradaria fer-ho d'una altra manera.
Superant.
I que d'alguna manera la vostra actuació pot servir-los de model i de dir, veieu com es pot fer? És això del que estàs parlant.
Exacte.
I aquests us venen obertament, a vegades? Venen i diuen ell?
No tant d'altres marques, diguem, d'altres marques de mòbils, però sí d'operadores, moltíssim, sí. Moltíssim. I nosaltres ara, en la capacitat que tenim com a empresa, no podem anar en moltes operadores, perquè...
No podeu fabricar molts aparells, tampoc...
Bueno, és una qüestió d'escala i és una qüestió de sistemes empresarials, vull dir, has de passar moltes proves, per exemple, per estar al portfoli d'una operadora. Per tant, la nostra relació amb les operadores és més informal, diguem. Tenim un gran soci a Holanda, que és KPN, que té més del 60% del mercat a Holanda, és la més grossa.
KPN aquí estava a Simia, no? Si no m'equivoco.
Crec que sí. Ells ara ja fa 3 o 4 anys que van dir, bueno, coneixem una persona, no?, dins KPN que se va enamorar d'aquesta idea, perquè és una persona que veu cada dia el que es mou dins d'aquesta indústria, una persona, diguem, un poc elevada dins l'empresa, i des del primer moment va dir, jo faré el possible perquè el dia que vosaltres fabriqueu mòbils en comprarem 1.000, com un símbol, no? I han passat els anys i han comprat 1.000 mòbils, vull dir, i estan... De fet, avui mateix, l'única forma que pots comprar un Fairphone és anant a la seva pàgina web, perquè nosaltres no en tenim més. I els en van comprar 1.000 i els estan venent encara.
Perdona, Martí.
No, jo, relacionat amb això, només volia fer un incís. És a dir, una persona d'aquí, perquè de fet em consta, que també hi ha gent d'aquí a Catalunya, doncs, que ha comprat el Fairphone, no el pot comprar alliberat. És a dir,
sí,
es
totalment.
Ven alliberat. No cal passar per una operadora.
El mòbil que venen els de KPN és alliberat, també.
Ah,
que és un model bastant disruptiu. El fet de que el Fairphone tingui dues SIMs també és una cosa molt rara als operadors.
Això als operadors no els hi agrada gens.
No els hi agrada gens.
Gens.
Però els hi agrada Fairphone, per tant, diuen, bé, és igual. La història del dual SIM també és una qüestió que teníem ahir des del principi. Vull dir, no hi creiem en el roaming, per exemple. No hi creiem que tu, perquè ja... dins Europa, perquè vagis a un altre país, hagis de pagar 4 vegades més. I això és molt difícil canviar, està canviant, de fet, per legislació europea, però pots fer coses que duguin a la taula aquesta conversa una altra vegada, no? I per què el dual SIM és important? Perquè pues, jo quan venc aquí a Catalunya pues, puc tenir una SIM d'aquí i puc tenir una SIM d'Holanda i no he de pagar aquests... I clar, això als operadors pues, no els agrada.
I les tens les dues operatives o en tens o una o l'altra?
Honestament, se m'ha oblidat la de aquí aquesta vegada. Però sí, les tinc les dues operatives normalment, sí. O la d'Anglaterra, és que mou un poc, bastant.
Vosaltres aquest mòbil el veneu per bueno, vosaltres es ven per 300...
25.
Val. Això ja és una impugnació molt forta al sistema, no? És a dir, perquè clar, és un preu molt, molt barat, tenint en compte les prestacions, eh? O sigui, clar, l'has de comparar amb un mòbil que fa el mateix, no?, dels altres. Quina és la raó de la diferència de preu?
Pues el que fan totes les empreses, no? Que és guanyar el màxim de doblers que
deuen guanyar molts, no? L'exemple bèstia és Apple, no? Que Apple és un escàndol, la diferència de preu.
Jo sostinc que Apple no fixa el preu en funció del que li costa el telèfon. Apple fixa el preu en funció del que la gent estarà disposada a pagar per aquell telèfon.
Però així és com funcionen la majoria de les empreses.
Exacte, sí, sí.
O sigui, el preu de mercat és,
no
el preu, és l'apreciació del client que ells creuen que pot pagar.
No, n'hi ha una part que és real i és seriosa, que és tot el tema d'investigació i és evident, mm-hmm. no? És a dir, no, el preu del telèfon no pots comptar només els materials.
No, exacte.
Has de comptar a part del software i has de comptar que n'hi ha uns equips d'investigació i uns laboratoris i que això és just pagar això, no? Mm-hmm. Perquè si no, no avançaríem.
I de fet, molta de feina que fan les grans empreses, diguem, és la raó per la qual podem tenir avui en dia un mòbil que funciona entre 300 i 400 euros, que era impossible, diguem, anys enrere. Mm-hmm. Vull dir, aquesta tecnologia i aquest desenvolupament s'influxa dins tota l'indústria, per suposadament.
Però clar, és un preu molt barat.
És un preu barat. També van publicar el que dèiem el cost breakdown, no? Una relació de a on va cada euro que pagues els 325 euros. Una altra vegada pel mateix, no tant per la informació, però per la conversa que crea. Perquè tu quan veus el nostre cost breakdown et dones compte que hi ha a Holanda, perquè som una empresa holandesa, a Holanda hi ha 5 euros que se'n van a l'associació de drets d'autor, per exemple. No necessita tenir una
cap excusa, no?
Sí, exacte, és informació. Jo vull que la gent sàpiga això. Perquè aquestes tasses, per exemple, es van crear, Alemanya, per cert, és molt més elevada, es van crear com una tassa al consumidor, que el consumidor ha de pagar, però les empreses són les que recauden, que crec que és un poc injust, no? Perquè és una tassa que jo estic pagant com a consumidor que no sé que estic pagant, perquè és més fàcil que les empreses recollisquin aquesta tassa que recollir-la de tots els consumidors. És només informació. I allí també et dones compte, pues, jo què sé, royalties que s'han de pagar a altres empreses per qüestions de software, el que costa, diguem, el hardware, els dobbers que han posat per certs projectes a part, tots els dobbers que nosaltres gastem com a empresa, vull dir, també hi ha un màrqueting, poc, però hi ha un màrqueting, i tot això està al nostre cost breakdown a la vista de tothom, i tothom pot dir i fer i desfer i dir que el Fairphone no és fair i no comprar-lo si es vol.
Us trobeu gent que us diu que el
Fairphone no és fair? Suposadament, és clar que sí. De fet, vull dir, si tu te'n vas nosaltres ara estem fent el que es diu un life cycle assessment, no? on mires com és el teu diguem amb una qüestió simple, quant de CO2 emets fabricant aquest mòbil, no està acabat encara, però probablement el nostre serà molt superior que un altre mòbil com Apple o Samsung, perquè som una empresa petita, hem de viatjar molt, vull dir, m'entens, no és fair en tots els aspectes, mm-hmm. però volem dur tota aquesta conversa damunt la taula.
Però com a mínim és conscient.
És més ètic, crec jo.
És transparent.
El més que podem, sí. Transparència també és una paraula molt grossa dins d'aquesta indústria.
Clar, el CO2 quan ho comptes, si tu te n'has d'anar a la Xina, mm-hmm. aquell CO2 l'heu de sumar.
Exacte.
I dividint només entre 25.000 aparells.
Clar. Clar.
Pesa molt, un CO2 per un aparell.
Però vull dir, altres empreses també viatgen molt, no? I el Mobile Phone Congress també genera molt de CO2 que he vist que està neutralitzat perquè fan offset, diuen.
Que fan què?
Compren
CO2.
En sèrio? Allò sí, dels boscos i totes aquelles coses tan xules?
Sí.
Ah, això no ho sabia.
Que també té molta problemàtica en si.
És el primer, a la que entres per la porta, és el primer que et trobes. Mm.
Sí.
Molt bé.
Però tu has de creure, no sé si...
Sí.
Bueno, jo crec que és una altra vegada la conversa, el que t'han d'explicar és què es fa per crear aquest CO2 que tu compres, no? Vull dir, quin tipus de terres s'empleen? Són arbres? Eren terres que estaven destinades a fabricar menjar? Vull dir, hi ha molta conversa també al voltant de...
Suposo que si ho preguntéssim tindrien resposta.
No, és un bon tema.
Però per fer la pancarta de publicitat de l'entrada...
No importa, explica molt.
El Vaticà és el primer país del món amb neutre, i va comprar un bosc a Hongria. Hi ha un bosc d'Hongria, que és del Vaticà, que és on compensen el CO2 que emeten a...
Sí, clar, allà al Vaticà ho tenen difícil per tenir un bosc.
Sí, allà no cap ni una maceta, o sigui...
Home, els jardins, déu-n'hi-do, els jardins vaticans ocupen bastant, eh?
Sí, però estem parlant de... No de floretes, eh? Però... Precisament. Miquel, ens queda poc temps. El vostre projecte, per tant, ara és enguany tornar a fer una tirada, diguem així, de, no sé si es diu tirada, de 25.000 exemplars més, i en el futur què preveieu? Que...
Bueno, estem mirant a on anem. El model serà el mateix. Serà un nou mòbil i serà posant els valors socials al damunt.
I seguireu amb aquest estil de mòbil, és a dir, amb l'Android a dins...
Això és una pregunta que encara està obert. I això també és una de les raons perquè estem aquí aquesta setmana, perquè, vull dir...
Perquè Firefox també fa feina, també apreta.
I Ubuntu. I moltes altres empreses molt interessants en les que ens agradaria fer feina.
Molt bé, doncs ens ha anat el temps d'aquest internauta, sempre passa quan tenim convidats tan interessants com el Miquel. Miquel Ballester, cofundador de l'empresa Firephone, els que tingueu molt d'interès, www.firephone.com, i si voleu comprar-lo aneu a l'holandesa
KPN, o esperau un poquet.
Esperem 6 mesos i l'endreu així.
Apunteu-vos a la llista.
Apunteu-vos a la llista. Moltes gràcies per la feina que feu i per l'exemple que doneu i per compartir aquesta hora de l'internauta amb nosaltres. Com sempre, el Martí Crespo, Joan, ens trobarem la setmana vinent. Ja inventaràs alguna nova cosa que explicar a la gent. Ja sabeu que aquesta temporada acabem sempre amb una de les músiques que es graven a VilaWeb Televisió en acústic. En aquesta ocasió és del grup Every Night i la cançó es diu Després de sopar. I cada dia, com sempre, podeu trobar totes les notícies i tota la informació del que passa al país i al món en català a l'edició nacional de VilaWeb, www.vilaweb.cat, i si ho preferiu en anglès, també en la nova edició global de VilaWeb, el mateix, www.vilaweb.cat/English. Ens trobarem la setmana vinent, així a l'internauta, amb alguna altra història del que fa la gent amb la vida online.
Després de sopar es va fer tard s'arrossega.